Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat Comerç lamenta que l'Ajuntament no hagi informat l'associació amb més de 190 establiments associats de la decisió de canviar el paviment dels carrers de Santa Maria i Xerric abans de fer-ho públic a través dels mitjans de comunicació. La gerent de Sant Cugat Comerç, Adela Burgos, ha explicat a Cugat Mèdia que l'associació es va assabentar del projecte quan alguns dels comerços d'aquests dos carrers s'hi van dirigir per aclarir els dubtes. L'escoltem.
El que ha passat és que hem rebut trucades de comerciants del carrer Santa Maria preguntant-nos que com estava aquest tema de les obres, que, quan començarien, i clar, nosaltres no teníem cap informació de cap tipus.
Burgos assegura que l'associació no està en contra del paviment, però que voldrien haver conegut el projecte abans que els mitjans de comunicació. El Martí Cardona és un biòleg i artista santcugatenc que ha transformat els carrers de la ciutat en un museu a l'aire lliure on es pot gaudir d'algunes de les seves creacions fetes de trencadís, una tècnica que combina art i reciclatge. Inspirat per un univers surrealista i oníric, les seves obres, sovint humanoides amb elements naturals, són un reflex de la seva passió per l'experimentació i la sostenibilitat. És una conversa del magazín de ràdio Sant Cugat, Faves Comptades, en què Cardona descobreix què hi ha darrere d'aquestes peces úniques i com ha convertit la seva afició en una forma d'expressió artística. Una entrevista que poden llegir i escoltar a www.cugat.cat. El jutjat de pau de Sant Cugat ja no pot celebrar casaments. De fet, ni el de Sant Cugat ni cap dels jutjats de pau de l'Estat. Això és perquè la llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia, que té per objectiu millorar el sistema judicial espanyol, i ha entrat en vigor aquest dijous, 3 d'abril, no recull la prerrogativa que permet als jutjats de pau celebrar casaments civils. La jutgessa de pau de Sant Cugat, Anna Maria Ossa, ha explicat que després d'una reunió amb l'Associació Catalana Pro Justícia, sembla que tant des del Departament de Justícia de Catalunya com des de l'Estat, s'està intentant revertir la situació i que els jutjats de pau tornin a tenir la competència per casar. Un canvi, però, que podria trigar a arribar un any. I Sant Cugat impulsa la primera fira de l'ensenyament més 16 de la ciutat amb el lema Orienta el teu talent. La proposta se celebra des d'aquest divendres fins dissabte a l'Arxiu Nacional.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves Comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
I a aquesta hora del matí a l'espai de serveis a les persones tornem a rebre l'inspector en cap de la policia local de Sant Cugat, Josep Maria Escarré, aquesta vegada per parlar d'una activitat que es fa destinada als estudiants d'ESO i que porta per nom Canvi de Marxa. Molt bon dia, Josep Maria Escarré.
Molt bon dia.
Estem parlant d'una activitat que es fa quan? Normalment.
És una activitat que la fem un cop l'any amb tots els estudiants de quart d'ESO, bàsicament, que són els estudiants o els alumnes de les escoles o els joves que comencen a utilitzar vehicles de motoritzats, que comencen a desplaçar-se, a sortir i a fer ús de motocicletes i de vehicles.
Mm-hmm. És una activitat voluntària o d'alguna manera els centres...
És una activitat que l'encabim dins de la programació didàctica dels centres, ja la concretem amb ells cada any, és a dir, totes les escoles, nosaltres oferim aquesta possibilitat a les escoles. És una activitat que la fem a dins del Teatre Auditori, amb tota la capacitat que té el Teatre Auditori, i aleshores les oferim a les escoles, i les escoles que estan interessades venen dins de la programació escolar, ho tenen dins de la promoció escolar.
I quan fa, des de quan s'està fent aquesta activitat?
Pues ja fa més de 10 anys que l'estan fent. Primer vam començar amb una versió anglosaxona del programa, és a dir, perquè això ve dels països anglosaxons, aquesta idea de formativa, i després el Servei Català del Trànsit i a la Mutual de Conductors i ara el PAT han anat adaptant a la programació i la fem en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat i la Policia Local.
Aproximadament, ho dic per saber, per la capacitat que té el Teatre Auditori, és una capacitat generosa. Sí. Hi ha una bona resposta per part dels centres?
Sí, sempre hi ha alguna escola que es queda sense plaça per venir. És a dir, omplim a tope el Teatre Auditori i totes les places estan cobertes.
I això és una única jornada, un cop l'any?
De moment estem fent una única jornada, ens estem plantejant si poder-ne fer dos, si tenim capacitat per omplir dos, perquè l'activitat requereix que estigui ple el teatre. És a dir, no és una activitat que es pugui fer en un teatre mig buit, perquè hi ha tota una motivació, tot un ambient que es genera entre els adolescents, perquè l'objectiu és que primer arribin a un estat ells de tranquil·litat i de confiança, i després es trobin amb tota una escenografia i un escenari que els faci reflexionar sobre tot allò que estan vivint ells en aquell moment i tot allò que comparteixen amb els seus amics.
Aquest any ja s'ha fet aquesta activitat?
Pues mira, es va fer ahir, abans d'ahir. No, abans d'ahir no, perdó, es va fer el dilluns passat.
Correcte. I què tal, com va anar?
Ple fins a dalt la bandera del Teatre Auditori, molt bé, totes les escoles molt contentes, tots els alumnes que venien van sortir tots amb una bona reflexió, és a dir, tots quan sortien d'allà sortien conscienciats. Una altra cosa és que l'adolescència, ja sabem que les coses no perduren en el temps igual que en els adults, no?
Hi ha un estat d'alteració que no ajuda.
Però sí, és una activitat positiva i tothom ho valora molt positivament. Els alumnes ho valoren molt bé i els professors i els educadors encara més. Ells ho consideren una de les activitats absolutament necessàries i que ja quan programen el curs, a principi de curs, aquesta activitat ja la tenen programada des del principi.
Jo m'imagino que encara que l'objectiu sigui sempre el mateix, la conscienciació d'aquests adolescents, cada any és una experiència diferent, no?
Sí, en el programa, dins de tot el que és el programa, dura aproximadament una hora, i consisteix en que hi ha una parella d'actors, que són actors professionals, que el que fan és que comencen a explicar una relació, una història d'adolescents, que poden viure qualsevol adolescents i qualsevol jove, i a partir d'aquí van succeint una sèrie de... aquests dos actors van explicant que passen una sèrie de coses i a partir d'aquí intervenen tota una sèrie de professionals dels serveis d'emergència que intervenen en el procés d'un accident de trànsit des del primer moment fins al final de tot del resultat de l'accident de trànsit i que expliquen històries reals que han viscut ells en els que intervenen adolescents com els que estan a dins del Teatre Auditori vivint l'experiència.
Déu-n'hi-do. Per tant, hi participen policia...
Sí, hi participen. La primera intervenció és el que arriba primer al lloc de l'accident, que intervé la policia local. I aleshores hi ha un policia local que cada any canvia i cada any explica una experiència personal amb algun jove de, més o menys de les edats dels que estan allà. És a dir, l'experiència que han tingut en algun accident de trànsit, en el que ha hagut d'intervenir, com ho ha viscut el policia, com ho ha viscut ell, com ho ha viscut la família, quan se li ha anat a comunicar a la família què és el que ha passat, perquè de vegades la família no està al corrent de tot el que passa quan surt aquest adolescent o quan surt aquest menor, no? El primer que intervé és un policia local, després immediatament intervé un bomber o una bombera, és a dir, depèn de... quan parlem de policia, pot ser un policia
també,
o...
Sí.
És a dir, un bomber o una bombera intervenen i expliquen quina és l'experiència que ells han tingut en un accident de trànsit, no? Pues, o bé perquè han hagut d'escarcerar persones de dins de l'accident de trànsit, o perquè els han hagut de rescatar d'algun altre lloc, o el que han fet, com ho han viscut els bombers. Després, el següent és un tècnic del Servei d'Emergències Mèdiques, no? Els que van amb les ambulàncies a atendre els ferits els primers. Pues, què és el que es troben, com ho fan, com reanimen a una persona que està sense ritme cardíac o sense respirar, és a dir, que té múltiples fractures, com l'estabilitzen. Després intervé un metge de l'hospital, del servei d'urgències. Un cop l'ambulància ha portat aquestes persones a l'hospital, l'hospital què és el que fa, com intervé, com aborden les lesions que puguin tenir, i després intervé també, això ho tenim a través de l'Institut Goodman, quines persones que han resultat amb lesions de per vida, lesions medulars, persones que a lo millor que tenen minusvalies derivades de l'accident de trànsit o alguna discapacitat, com els hi ha canviat la vida, com han fet la seva recuperació i com intervenen. I per últim, intervenen persones que són familiars d'aquestes víctimes. O bé persones que han perdut algun familiar o algun fill en algun accident de trànsit, o parelles de les persones que han quedat amb una discapacitat, com ho viuen això, no? Aleshores, el procés, tot és el procés fins al final. Què és el que passa des del principi, des del moment en el que un jove o un adolescent pues, decideix pujar-se amb una moto, amb un conductor o una conductora que no està en condicions, o amb un vehicle, amb un conductor, una conductora que no està en condicions, o des del moment que el mateix conductor o conductora decideix consumir alcohol i agafar el vehicle, o consumir algun tipus de substància estupefaent i agafar el vehicle.
Doncs amb l'impacte d'aquesta sessió, m'imagino que els joves no es queden indiferents. Ells hi participen d'alguna manera?
Ells hi participen, no, ells són merament espectadors del que passa. Ells participen al principi de tot de la sessió, perquè al principi de tot de la sessió hi ha un DJ que posa música en el teatre auditori i aleshores ells...
Escalfa l'ambient,
ells es posen a ballar, es posen a cantar i de repent, doncs, ells es veuen en la situació en què es podien trobar en aquell moment i a partir d'aquí comencem a reviure o comencem a fer-los veure què és el que pot passar si allò continués d'aquella manera sense tenir control del que podria... de dir, no conduiré, no? Al final, el missatge al final de tot que se'ls dona és si feu alguna conducta que, o sabeu d'algú que no està en condicions de pujar-se en una moto o pujar-se en un cotxe i no ha de conduir, truqueu als vostres pares, que els vostres pares us vindran a buscar, siguin les 3 del matí, siguin les 5 o siguin les 4, o agafeu un taxi. No és el fet de dir no, que també, evidentment, és a dir, no s'ha d'abusar ni de l'alcohol, ni de les drogues, ni de res, no s'ha de prendre res. Però si això arriba a succeir, que sabem que moltes vegades succeeix, encara que no sigui, encara que nosaltres diguem o no vulguem, sí, això succeeix, que tinguin les eines, que tinguin els recursos per poder dir, jo ara truco al meu pare, truco a la meva mare, truco al meu germà gran, truco aquí...
Mira, parlant de trucades.
Disculpeu.
Parlant de trucades, sí.
Truco a algú, demano ajuda i que em vinguin a buscar. Perquè no hi ha pare o mare que el seu fill el truqui i, o la seva filla el truqui i li digui vine'm a buscar que no estic en condicions, que no li dirà res. Que el que li dirà és ben fet, això és el que has de fer.
Sí, sí, està, no? Clar.
El missatge és... totes les intervencions nostres van a intentar reduir el màxim de víctimes. No és a sancionar ni a... No, és a reduir les víctimes.
Està clar. I rebeu algun tipus de feedback després d'una sessió com aquesta, ja sigui dels centres, dels propis alumnes, un cop s'ha acabat la sessió, quan surten d'allà, és que han de sortir impactats?
Surten impactats i això perdura durant un temps. No sempre tot el temps que nosaltres voldríem. I això, el feedback, el tenim quan en alguna intervenció en les que intervé la policia el cap de caps de setmana, especialment quan surten aquests joves al cap de setmana, doncs ells mateixos ens ho diuen. No, si vam estar a la sessió del canvi de marxa, ja ens ho van dir i tal, i no, nosaltres no conduïm, no tal. Això no vol dir que no ens els trobem en algun altre lloc, sentats al carrer o en un parc prenent una cervesa o prenent alguna... o fent la prèvia abans d'entrar a la discoteca, que diuen ells que fan. Però ja ens diuen que intenten no condueixen, que no volen conduir.
Correcte. Abans parlàvem d'aquest overbooking, no?, que sembla que hi ha últimament. Per a aquells centres que encara no hagin participat i que ho vulguin fer, com ho han...
S'han de posar en contacte amb nosaltres a través de l'Israel, que és l'educador, el formador d'educació viària, que totes les escoles el coneixen i que estem treballant amb totes les escoles amb la formació d'educació viària de primària, i li han de comunicar amb ell, i un cop amb ell ja mirarem a veure d'encabir-los. De vegades el que fem és que, si són pocs, doncs un any poden venir una escola, un any poden venir una altra, anem encabint els per intentar encabir-los.
Val, perquè aquesta opció de fer una doble sessió encara està en l'aire.
És complicat, perquè més que estar en l'aire, és un tema de que necessitem omplir l'escenari on es fa això. És a dir, la dinàmica d'aquesta activitat requereix que estigui ple fins a dalt tot l'escenari. Per què? Perquè s'ha de generar un ambient, s'ha d'excitar l'ambient abans de començar l'activitat perquè realment obtenir els fruits que vols obtenir al final. Aleshores, s'ha d'omplir. I aleshores hem de mirar perquè no hi ha prou alumnes per omplir un segon teatre auditori.
Molt bé. Doncs avui n'hem parlat d'aquesta activitat, el canvi de marxa que està adreçat als alumnes de quart de l'ESO i que recentment ha tingut lloc a la ciutat. Continuarem parlant en aquest espai del servei a les persones d'altres activitats que també tenen a veure amb l'educació viària que es fa als infants, als més petits, tota aquesta activitat que fa la policia local de Sant Cugat. Donem les gràcies al Josep Maria Escarré, que ens ha acompanyat una vegada més.
Moltes gràcies a tots.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Comptades.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquesta sintonia ens indica, entre altres coses, que és divendres. I un divendres significa, doncs, que tenim per endavant tot un cap de setmana i, per tant, el que fem des del Faves Comptades és fer-vos propostes. Propostes per anar al cinema, per posar-se davant de la pantalla gran, o bé per quedar-se a casa, si és la vostra opció. Per tant, repassarem estrenes i també propostes de sèries o pel·lícules que aniran avui a càrrec de Roc Casas.
Correcte.
Roc, sí. Molt bon dia.
Molt bon
Deixa'm
dia.
Que saludi primer a la...
Nostre cinema de confiança.
No passa res, pots saludar a
l'Alba Triador.
Que tenim el Roc avui a l'altre costat de la peixera, eh?
Sí, sí, total.
Total,
sí, sí.
No, no. Molt bé, doncs anem per les estrenes de cinema. Alba, no sé si hi ha molta cosa o no.
No, no hi ha massa teca, la veritat. Crec que n'hi ha una de molt interessant i una de més regolinxi, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. Hi ha dues estrenes. Una pel·lícula de Minecraft, que ja el nom ho diu tot, és una pel·lícula del videojoc Minecraft, que es pot veure als dos cinemes de la ciutat, tant els Yelmo com el cinema Sant Cugat, i els Yelmo es pot veure també doblada en català. El cinema Sant Cugat, en canvi, es pot veure en castellà i en versió original subtitulada. I l'altra estrena que arriba la setmana, i que jo crec que és la més interessant, és Sorda, que aquesta només es podrà veure als cinemes de Sant Cugat. Comencem, si us sembla, per la pel·lícula que s'estrena a les dues sales. És, de fet, una de les estrenes més esperades per aquells que siguin amants dels videojocs. Hi ha hagut, durant molt temps, rumors, especulacions, però finalment arriba a la gran pantalla l'adaptació de Minecraft, el videojoc de la companyia Mounang, i arriba també a Sant Cugat. El títol de la cinta és el que us he dit, una pel·lícula de Minecraft, és del director Jared Hess, potser us sona de pel·lícules com Napoleon Dynamite o Nacho Libre, i compta amb un repartiment de luxe, podríem dir, amb actors coneguts com Jason Momoa, com Emma Myers i en Jack Black. És una pel·lícula que arriba a molta expectació perquè Minecraft és un dels jocs més populars de la història, amb milions de jugadors arreu del món. La pregunta quina seria? Doncs si han aconseguit traslladar aquesta essència del joc en format pel·lícula a la gran pantalla. Sentim com sona i després us dic exactament de què tracta.
Tranquilos, voy a amortiguar nuestra caída con este cubo de agua. ¡Agua va! En la superficie.
Wow.
Todo lo que puedas soñar lo puedes construir.
¿Y han construido todo esto?
Sí, casi todo.
Hello.
Ya te digo yo que no he entendido ni una palabra.
Estamos hablando.
La vida era perfecta. Hasta aquí un día.
Bé, de què va la pel·lícula? Doncs la història ens porta en un món, evidentment, quadrat o pixelat, com li vulgueu dir, on un grup de jugadors ha d'unir forces per aturar l'amenaça de l'Eder Drac. Amb l'ajuda d'un aventurer experimentat, s'embarquen en una missió plena d'acció, amb humor, i, evidentment, que hi haurà, doncs, construcció de blocs del Minecraft. Per tant, si sou fans del Minecraft o si us ve de gust una pel·li d'aventures entretinguda, per què no? Doncs aquesta pot ser una bona opció per aquest cap de setmana.
Sí, sí.
Això és com un Lego, no?
Sí, molt familiar.
És diferent, però sí, de blocs. Per cert, ja us ho he dit, la pel·lícula es pot veure en català, en castellà i en versió original subtitulada. Per tant, es pot triar qualsevol d'aquestes opcions. I ara jo crec que anem amb l'aposta de la setmana.
Home...
que crec que estem parlant...
És el que més ens agrada, no? El cinema més social, que té realment una història...
Més d'autor...
Que intenta arribar-te, no?
I més de proximitat, en aquest cas, a més, eh?
Sí.
Estem parlant... I canviem de registre, és una producció catalana, es diu Sorda, el títol crec que deixa un poc marge de dubtes.
Sí.
És un drama... Arriba, ja us ho deia, només als cinemes de Sant Cugat. Està dirigida per l'Eva Libertat i ha estat superben rebuda als festivals de cinema. La pel·lícula ha guanyat el Biznaga d'Or amb la millor pel·lícula espanyola al Festival de Màlaga. Ha rebut el premi del públic a la secció Panorama de la Berlinale i el que entrega també la Confederació Internacional dels Cinemes d'Art i d'Assaig. De fet, és el primer llargmetratge espanyol protagonitzat per una actriu sorda. És la Míriam Gargo, que és germana, de fet, de la directora. I la pel·li explora una mica aquest vincle entre el món oient i el món sord a través d'una parella i dels conflictes que arriben, que és el catalitzador, diguéssim, del conflicte que té la pel·lícula, quan ella es queda embarassada i tindran una criatura,
sí, sí, sí.
No? I allò fa esclatar tot aquest paral·lelisme, tot aquest vincle entre el món oient i el món sord. La història sorgeix perquè la Míriam Garlo, la protagonista, és la seva germana, jo ho deia, amb la directora. La cinta parteix d'un curtmetratge que tenia el mateix nom, també es deia Sorda, que estava anomenat als Goya l'any 2023, que va ser dirigida per Libertat i també per la Núria Muñoz. I el curt està protagonitzat per la mateixa actriu, que va arrencar quan Garlo, que arrenca la pel·li, quan la Garlo es planteja ser mare, l'actriu, no la persona, la seva vida personal, diguéssim. La pel·li ha sigut seleccionada a més de 110 festivals espanyols i internacionals i ha rebut ja més de 60 premis. Vull dir que si a vegades busquem allò que la crítica ho avali, crec que els números responen. Abans d'entrar una mica més en detall, tot i que no hi ha molt més misteri, sentim una mica com sona.
Bonito. Un poco modernillo.
¿Eh?
Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale?
La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dice si la niña oye o no oye.
Doncs a la pel·lícula, l'Àngela, que és aquest personatge interpretat per la Miriam Garlo, és una dona sorda que tindrà una nena amb l'Héctor, la seva parella, que ell és oient. L'embaràs fa aflorar les seves pors davant de la maternitat i sobre com es podrà comunicar amb la seva filla. L'arribada de la nena altera la relació de parella i portarà l'Àngela a afrontar la criança en un món que no està fet per les persones que són sordes. De fet, ho en parlàvem ara quan sentíem el tràiler aquí a l'estudi amb els micròfons apagats en les entrevistes, perquè aquesta setmana estan fent molta promoció de sorda. La Miriam Garlo deia que serà la primera pel·lícula en espanyol que les persones sordes podran anar a veure al cinema, perquè ja estarà subtitulada i amb el llenguatge,
el llenguatge
de signes. Clar. Perquè, clar, les pel·lícules en espanyol, els cinemes, no subtitulen en espanyol. Les pel·lícules, la versió original subtitulada són en anglès, en francès, en alemany, qualsevol altra llengua que la subtitulen en espanyol. Però els espanyols als cinemes no subtitulen. Per tant, les persones que no són oients, les persones sordes, s'han d'esperar que surtin en plataformes per poder-se posar l'opció de subtítol, cosa que també ens hauria de fer pensar una mica en l'accés universal a la cultura.
Clar.
Oi?
Clar. És que pel·lícules com aquestes et fan pensar que de vegades no hi pensem.
Vivim en el nostre microcosmos, eh?
Clar.
Amb les nostres capacitats i amb les nostres discapacitats, però no amb les alienes.
No, jo ara fins abans no ho has mencionat, no ho havia plantejat pas mai. És molt...
Doncs situacions com aquestes segur que es plantegen diàriament, eh? Moltíssimes, partint de la base que, no sé, concebim el món com amb la nostra pròpia mirada, no? Uh-huh. Oblidant-nos d'altres persones, doncs, que tenen, doncs, altres capacitats, altres dificultats i que sembla que les obviem.
Per això és important, que hi hagi la màxima diversitat possible també en els llocs de presa de decisió per tenir una visió molt més global de com funciona el món, des de planificar una ciutat en qüestions de mobilitat, en com hem d'anar al museu, com han de ser els museus, no? Tenint en compte que hi ha persones que no hi veuen i també han de tenir accés a aquesta cultura.
Sí, sí. Crec que no sé si ha estat la pròpia actriu o la directora que feia unes declaracions reclamant que ella, com a persona sorda, però actriu, uh-huh, no ha d'estar, doncs, encaixada en papers on hi hagi aquesta problemàtica.
On el protagonisme sigui només la sordesa, no? Sinó
exacte.
Que formen part de la societat.
Que ella és actriu, que podria fer tants altres papers que, per què no? Uh-huh. Que això ho haurien de tenir en compte, i és veritat.
És el mateix que passa amb persones, per exemple, amb obesitat, que també s'encaixen sempre amb aquests prototips. Bé, quan
o
sortim...
les dones grans.
O les dones grans, que són les fràgils, les que s'han de cuidar, no? Aquesta societat tan estereonormativa que tenim, que ens encasellen sempre. I que
està clar que hem d'ampliar la mirada, que ens estem quedant una mica guenyos, no?
Encorsetats.
Sí.
Una mica obtusos.
Sí, sí. Sorda, una molt bona recomanació per a aquest cap de setmana. Jo crec que tindrà una molt bona acollida i que segurament s'allargarà en el temps. Ja està, no tenim res més?
Res més, dues estrenes. Anem una mica escassos últimament d'estrenes, però per això tenim el Roc, que ens fa propostes per gaudir des de casa, depèn de les plataformes que tinguem.
A veure què ens proposes, doncs, sí, Roc, vinga.
Doncs, després de la bona feina que van fer els nostres companys Dimitar i Oriol, avui porto un enfoc diferent. No porto estrenes de sèries avui, porto recomanacions de tres sèries, per ser exactes, perquè de noves ja no en queden, ja estan totes recomanades la setmana passada, ja va sortir tot el que quedava per recomanar, així destacable. I avui porto tres sèries que, és això, no són novetat, però continuen sent de les més populars i estimades pel públic.
Tres clàssics, no, Roc? Sí. D'aquells que si encara no els hem vist, val la pena donar-hi un cop d'ull.
Primerament, parlaré de Suits. Sí? Home, tractes milionaris, sí. Trajes, luxe, egocentrisme, bàsicament. Bueno, si us agraden les sèries d'advocats, amb molta estratègia, diàlegs intel·ligents i personatges carismàtics, pues, Suits és la vostra, perquè la història gira al voltant d'en Mike Ross, que és un jove amb una memòria fotogràfica prodigiosa, que, sense tenir la carrera de dret, aconsegueix treballar en un dels bufets més prestigiosos de Nova York.
Intrusisme laboral, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, però clar, si té una ment tan prodigiosa, tan prodigiosa, ja m'explicaràs tu.
Escoltem un tall.
Perdone, señor Specter, quería saber si necesita que le ayude con sus asuntos, con cualquiera.
Verás, Allen.
Soy Aaron.
Por eso te lo digo todo, ¿no? Míralo bien. Él nunca será socio. Esta mañana me has dicho que entro y salgo cuando quiero. ¿Sabes por qué yo puedo hacerlo? Porque cuando llegué aquí avasallaba. Creían que trabajaba 100 horas al día. Ahora, no importa qué hora llegue. Nadie se cuestiona mi capacidad de cumplir con el trabajo. Métetelo en la cabeza. Las primeras impresiones son clave. Si empiezas sentado en el banquillo, nunca serás titular.
Pues sí, sí. El seu mentor és Harvey Specter, que és aquest que escoltàvem ara, que és un dels advocats més brillants i egocèntrics de la ciutat, que quan veu el talent en Mike Ross, pues, decideix contractar-lo igualment, a passar de no tenir la carrera de dret i pues, jugar-se la
crec
seva
llicència. Crec que això aquí
s'ha jugat-se el coll. Aquí
seria il·legal, jo crec, eh? I sí, sí, a partir d'aquí, doncs, secrets, casos judicials potents i molta tensió entre personatges. És una masterclass de com mantenir el porte, la classe, no?, que dirien, i bueno, té...
Com es nota que és de Mata de Pere, el Roc?
ja t'han enganxat l'etiqueta. Vaja.
En fi, bueno, té un repartiment brutal, incloent-hi Meghan Markle, que abans va convertir-se en duquesa, està clar, i curiositat que possiblement no sabíeu. Tot i que la sèrie es va acabar el 2019, el 2023... va ser la sèrie més vista als Estats Units, amb un rècord d'audiència en streaming arribant a 57.000 milions de minuts de visualitzacions, superant el rècord anterior que posseïa The Office.
Déu-n'hi-do, perquè The Office també
i d'altres produccions recents,
fort, eh?
o sigui, poca broma amb la sèrie. Sí, sí. I ja està. I
On la veiem?
El seu èxit és tan gran que s'ha confirmat un nou spin-off anomenat Sweet LA.
A Los Angeles, no?
Bàsicament.
Passant de Nova York a Los Angeles.
Correcte, que ja està en desenvolupament i està disponible a Netflix i Amazon Prime.
Amiguito.
Doble. Aquesta la pots veure, Carme?
Sí, aquesta sí.
Aquesta la pots veure.
Llavors, avancem.
Més propostes?
Segona proposta és Lucifer, que també té anyets, però a mi em va encantar, que és quan el diable es cansa de l'infern i es muda a Los Angeles, que jo crec que és que...
Quina bona opció!
També hi fa molta calor i hi ha hagut flames.
Exacte. Ai. I, bueno, és una proposta curiosa que és molt estimada pels fans i la premissa és boníssima, i és que Lucifer Morningstar, el senyor de l'infern, decideix que s'ha cansat de la seva feina i es trasllada a Los Angeles per obrir un club nocturn i gaudir de la vida.
Tú eres el auténtico diablo. ¿Qué quieres? Todas las historias sobre el bien y el mal a lo largo de la historia y del tiempo dicen que tú eres la personificación del mal. ¿Y cómo voy yo, Chloe?
Pues sí, sí, Lucifer, com té molta experiència amb pecadors, es veu col·laborant amb la Chloe Decker, aquesta que escoltàvem, i que és una policia, i comença a resoldre crims.
Ah, bueno,
i...
es torna ajuda.
Fa el paper de bo.
Sí, sí, sí.
Ah,
l'únic que, bueno, el ser el diable, doncs també una mica de bo relatiu, donant el seu toc, no?, de prendre's la justícia
una
mica...
O sigui, té dues cares.
Correcte, correcte.
L'instint està marcat.
i es pren una mica la justícia pel seu
pel costat. Seu compte.
Sí, correcte. Llavors, què la fa especial? L'actuació de Tom Ellis, que com a Lucifer és increïble, carisma pur, i a més la sèrie combina perfectament humor, drama, misteri i un arc argumental que enganxa a més no poder. I, bueno, a més de tractar casos diferents, pues, té un dinamisme que és impossible cansar-s'hi, perquè al final, conforme avancen els capítols, doncs, tracten casos diferents que com fa moure't una mica més enllà de la trama principal d'ell com a diable que és.
Té moltes temporades?
Hosti, doncs no et sabria dir quantes, però sí... Sí, sí. Jo encara no l'he acabat. O sigui, la tinc allà...
L'anterior sí que també és llargueta, no?
Set. La de Suïssa. Set temporades.
Sí, anava a dir 8, però sí, per allà anava, sí, sí. Doncs sí. I, bueno, curiositat que no sabíeu també. Lucifer va ser cancel·lada per Fox després de 3 temporades, però els fans van fer ja tan rebombori per les xarxes socials que Netflix va decidir salvar-la i continuar-la fins... Com bé dius,
la setena temporada.
I ja estaria. Llavors tenim l'última sèrie, que és Richard, que aquesta sí que tenim la tercera temporada més recent que va sortir ara fa poc.
Ens la va recomanar el Dimitar, també, aquesta.
Sí, correcte.
La de Richard. Sí, correcte. Sí. Ens va fer una comparativa entre les pel·lícules, recordeu, de Tom Cruise i...
És veritat, és veritat.
I Richard, però és endavant.
Correcte. Les meves disculpes. Doncs, bueno, basada en les novel·les de Lee Child, la sèrie segueix en Jack Richard, un expolicia militar que va pel món sense telèfon, sense equipatge, sense cap por, només amb un raspall de dents.
Sí.
Nunca le había tenido tanta envidia a un tenedor. ¿Algún antojo para el postre?
Jack Richard, buscamos al dueño de una empresa que importa alfombras llamadas Bizarre Bazar.
A ver si lo adivino. La DEA cree que hace negocios con malhechores.
¿Lo conoces?
Creí haberlo matado hace años.
Dime qué te hizo.
A mí no me hizo nada.
Puede que sí podamos ayudarnos.
Doncs bé, això era el tràiler de la tercera temporada, que va sortir el 20 de febrer. I, bueno, el protagonista interpretat per Alan Ritchson... Perdó.
No et facis mal, eh?
Sí, no. Ha costat. És un gegant de 2 metres, que sembla un os grizzly, vestit de persona, bàsicament, però que també és increïblement llest. I a cada poble on arriba es troba embolicat en algun misteri i evidentment no pot avisar, ficar-hi el nas, qui diu el nas barra els punys, perquè sempre acaba...
A castanyazo.
Limpio. Exacte. Per què mola tant? Pues, si sou fans de sèries així d'acció ben fetes, amb misteris, baralles, humor sec, doncs aquesta sèrie és el que busqueu 100%, perquè a diferència de les pel·lícules de Jack Richard, protagonitzades per Tom Cruise, com bé ens va comentar el Dimitar, aquesta sèrie sí que respecta la descripció del personatge dels llibres. I això, pel que es veu, és el que li ha agradat molt a l'audiència, també. I, bueno, curiositat...
Més fidel,
que
no?
Sí,
en els
correcte,
llibres originals.
Sí. Sí, sí. Curiositat que no sabíeu. La tercera temporada, com bé he dit, estrenada el 20 de febrer, ha sigut un èxit amb més de 1,5 milions de visualitzacions en una setmana, col·locant-la dins del top als Estats Units. I, bueno, Amazon Prime ja ha confirmat que abans de... Bueno, ja va confirmar abans de l'estrena de la tercera temporada que tindríem una quarta. Així que també dona per molt.
Ja, com
s'estira el xiclet, quan les coses funcionen.
Sí, sí, és així. Doncs sí, les tres coses he portat, ja veieu que tenen canxa...
Ja tenim per entretenir-nos, no? Mm-hmm. Perquè
home, tant,
tenen diverses temporades i són llarguetes.
No. Teniu per un bon rato. Així que, bueno, si no sabíeu què començar aquest cap
fins
de setmana...
Fins l'any que ve, no, Roc?
Exacte. Doncs sí.
Molt bé. A mi em van bé, aquestes sèries que tenen moltes temporades a vegades.
Sí?
Sí, perquè de tant en tant... Mentre faig coses, que potser no s'hauria de fer, em poso alguna sèrie de fons d'aquestes que no em sàpiga molt greu... perdre'm algun detall o així, I sí, sí. Mira, doncs Richard l'he vist així, en plan, amb un ull aquí, un ull allà.
De diumenge després d'Ainaca,
sí,
dirien,
exacte. Exacte.
Sí,
pel·lícules sí, i sèries d'aquestes de migdiada, que si 5 minuts has estat al cas, tampoc
bueno,
et perdràs l'argument.
Jo estic veient una que ara estic pensant el títol i no me'n recordo. I em va passar això. Vaig estar veient com dos o tres capítols, però estones. Però no perquè estava fent coses, sinó perquè m'estava dormint.
De dormint. Ai, Carme, has de canviar de sèrie.
No, és una sèrie curiosa, eh? Ja
recordaràs el títol i ens ho explicaràs.
Sí, ja recordaré el títol.
Fes memòria.
Vinga, doncs ja ho tenim, no?
Doncs sí, ja estaria.
Roc, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Alba, gràcies.
Ens veiem a l'altre costat de la peixera.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai.
I ara sí, arriba la recta final del Faves Comptades d'aquest divendres. Com indica aquesta sintonia, és el moment de la tertúlia del cor. Avui amb l'Eva Garrido.
Molt bon dia, Carme, què tal?
Com estàs, Eva? M'encanta que em portis les portades així, tan recollidetes aquí, totes. Home. A un cop d'ull, sabem perfectament quins han estat els protagonistes.
Aquí ho fem perquè tant tu com l'Alba, com dèiem, no?, que teníem aquest repte, aquesta temporada, de fer-vos pedagogia dels personatges més importants del cor.
I una de les coses que em crida l'atenció i que vam destacar ja en una sessió anterior, és que de les portades, els protagonistes normalment eren dones.
Sí.
I en aquesta, de les quatre portades que em portes avui, hi ha una que té un protagonista.
Un home, però quin home? Quantes seguidores ha tingut aquest home? Moltíssimes, no? És que clar, no són homes qualsevols.
Ha tingut fills, ha tingut dones...
Ha tingut de tot.
Ha tingut de tot. Fins i tot té anys.
Imagina't. Escolta, Carme, aquesta setmana és que les portades no poden venir més farcides. És que m'encanten les portades d'aquesta setmana perquè és que totes porten bombes informatives.
Mm.
En primer lloc, la protagonista d'aquesta setmana és la princesa d'Astúries, Elionor de Borbó, que 10 minuts és qui finalment ha comprat aquestes primeres imatges de la primogènita dels Reis
a la platja. Després, la revista Hola porta en exclusiva una entrevista a Joana Sanz, que també és un personatge que també està de moltíssima actualitat, perquè tot just divendres passat parlàvem de l'absolució de Dani Alves pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i aquesta setmana just ha anunciat que estava embarassada. La revista Lectures es fa ressò que aquesta setmana s'ha posat en entredit la paternitat de la filla neta d'Anna Obregón, sempre estem amb aquest tema, i aquest home entre els homes que porta la revista Semana, que és el gran Julio Iglesias.
Home, feia temps, eh?
Feia temps que no en sabíem res. Sí,
feia temps que no apareixia en una portada.
I tot i així, tampoc diu exclusiva el retiro definitivo de Julio Iglesias. A veure, no és que hagin parlat amb Julio Iglesias, la revista, sinó que ha parlat amb un biògraf del cantant. Uh-huh. Vinga, entrem
en matèria,
senyora. Carme, perquè com dèiem, estem a principis d'abril i hi ha qui ja està parlant de la portada de l'any, aquesta de la princesa Leonor en biquini a les platges de l'Uruguai. Aquest peix al cove se l'emporta a la revista 10 Minutos, que hi ha gent que diu, ostres, 10 Minutos, doncs m'ho hagués esperat d'una altra revista, no?
Sí.
Però és que saps què passa? Que és que aquesta negociació s'ha fet a foc lent. Des de fa un mes s'està negociant amb aquestes fotografies i des de 10 minuts han esperat el moment idoni per comprar-les, per trobar el preu idoni. S'ha parlat de fins a 200.000 euros per aquestes fotografies, tot i que hi ha periodistes que diuen que avui dia les revistes no tenen tants diners i no paguen tant.
Eva, l'altre dia escoltava que hi havia algun paparazzi que està fent tota la ruta de Juan Sebastián Elcano.
Sí,
no? I que va atracant com els vaixells, allà on atraca el Sebastián Elcano, doncs a veure què pot aconseguir.
A veure que això, que veure si...
Fotografies com
això,
aquestes.
Si enxampen a la Leonor doncs, amb els companys, no sé, doncs en una festa o sortint a prendre
alguna cosa. És que parlen de que té un rollete amb algú de dins.
Això diuen. És que a les fotografies interiors, que doncs, no es poden mostrar, però els periodistes que han comprat la revista i l'han comentat, diuen que, per exemple, un dels companys n'hi ha un que li posa crema a l'esquena. Llavors, tu no li demanes crema a l'esquena a una persona que no hi ha una mica de confiança, no? O què?
Home, un amic
no
sí que li demanes que te la posi. Va, si tu
sí,
no arribes...
No sé, vaja.
Si no hi arribes, algú te l'ha de posar.
El que sí que és veritat és que portàvem una setmana dient, l'altre dia ja ho comentàvem a la tertúlia, que la Casa Reial havia posat el crit al cel per aquestes imatges de la princesa enganxada allò passejant, que l'havien enxampat... Bueno, que havien extret d'unes càmeres de seguretat ella mirant aparadors a un centre comercial i això ja els hi va semblar... Van posar el crit al cel, que fins i tot van posar una demanda a Xile, perquè era un centre comercial d'allà, i bé, diuen que els periodistes diuen que la Casa Reial ja sabia de l'existència d'aquestes fotografies. Llavors, hi ha una dicotomia entre si és una cosa inevitable que acabessin sortint aquestes imatges o si la Casa Reial ha dit, mira, que les publiquin i ens ho traiem. És com la tirita que et treus
que,
així. I ja està, és que has de fer.
Què has de fer?
El que passa que a mi el que sempre em sorprèn, no, Carme, com a dones feministes, és, ostres, a mi sempre em sembla una mica sexista que només desperti interès el biquini. Les primeres imatges d'en biquini me'n recordo de... quan la...
En Obregón,
per
exemple.
Però en aquest cas de les monarquies, me'n recordo quan la reina Letícia era princesa i començava a sortir amb el príncep, doncs també a veure si enganxaven a la Letícia, i crec que al final la van enganxar amb unes fotos que crec que estava allà en el llot aquest que tenien, que es deia Fortuna o alguna cosa així, llunyíssim, que anava com amb un biquini blanc i una gorra. Vull dir, Lady Di, te'n recordes d'aquelles imatges d'ella amb banyador, també, en aquell llot del de Harrods, allà, no?, que deien la princesa sola, i tot, sempre...
Sí, que tira més un biquini, que no un banyador.
També és veritat, mira, em va fer gràcia, l'altre dia vaig veure una piulada de la Patricia Centeno, aquesta noia experta en comunicació no verbal i estilisme, que també el fet de... Perquè, a veure, la portada de 10 minuts tenim aquí a Leonor, però també s'ha casat a Pedro Sánchez en banyador, al president Obama, que el que... aquestes fotografies tenen és que quan veus una persona que és un cap d'estat i el veus, com diríem, en paños menores,
li treu
com aquesta cuirassa,
sí,
i el fa com, bueno, el baixa a lo terrenal, no,
exacte,
diríem. Sí.
Sí, sí, així és.
Doncs sí, i mira, preparant el guió i tal, que, doncs això... Que ja
però no és l'únic protagonista de la Casa Reial d'aquesta setmana, no?
No, 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 és que, clar, ho dèiem, és que preparant el guió dius, ostres, és que aquesta setmana no paren de sortir notícies de la Casa Reial, perquè... Si parlàvem que la setmana passada la Casa Reial havia posat el crit al cel per aquestes fotos de la Leonor a Xile, aquesta setmana el rei emèrit, Joan Carles I, ha posat una demanda a Miguel Ángel Revilla, el president de Cantàbria, perquè segons el rei emèrit, doncs l'ha calumniat. Des de la demanda se sustenta amb declaracions que ha fet Revilla als mitjans entre el 2022 i el gener del 25, i el polític dimecres, visiblement afectat, perquè ell considerava que el rei emèrit tenia una relació propera amb ell, doncs, se sentia molt afectat i parlava al programa de la Sonsoles Onega i deia això.
És mucha la desventaja, ¿no? Es mucha la desventaja, y más cuando lo que yo digo no es nada distinto a lo que conocemos todos.
Està plorant?
Estava gairebé... Sí, 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 és que estava amb els ulls vermells plorant. A veure,
Home, clar, és una desventaja. És que l'altre senyor és un senyor rei, clar, total. I des del seu altar doncs, pot dir i pot fer el que li convingui, no?, i el que li plagui. I aquest pobre senyor que s'ha dedicat a la política, però que també, doncs...
Ja el coneixem.
No? Sí, ha abusat una mica d'anar als platós, també, sí.
Però... també a mi em sorprèn amb la de coses de l'alçada d'un campanar que s'ha dit del rei emèrit, per començar ara, no fa tantes setmanes, quantes vegades hem vingut aquí a la tertúlia parlant de Bàrbara Rey i les coses que deia de l'emèrit. Per què ha anat el rei Joan Carles a fixar-se amb el Revilla? Això és el que em sorprèn, vaja. Veurem com va, perquè de moment el que tenen és un acte de conciliació, que jo no crec que es presenti al rei Joan Carles, anirà en representació d'ell el seu advocat, que a més és Fuster i Fabra, i res, Miguel Ángel Revilla, el que dius, ell defensa això, bueno, el que deies, Carme, d'ostres, que quina desavantatge, al final jo sóc ciutadà i tu ets una persona que ets inviolable, vull dir... A veure, què passa? Què, Carme?
És una gran desavantatge.
Sí, totalment.
Sí, sí.
A més, inviolable. També, pel poder... La de diners que té Joan Carles, té temps i diners per gastar-se, i aquest home pobre, amb 83 anys, creus que es mereix això? No ho sé, ja... Ja anirem veient.
Què més podem explicar?
Va, com dèiem, la revista Hola porta una entrevista en exclusiva a Joana Sanz, dona de Dani Alves, perquè, clar, en cap moment pensàvem, després de tot aquest procés que ha passat Dani Alves pensava, doncs, potser ella se separa d'ell o s'allunya. No, sempre ha estat al costat de l'ex futbolista. I ja dèiem, aquesta setmana ha publicat un vídeo molt emotiu on se la veu ella doncs, veient un test d'embaràs que li donava positiu, però ella també explicava aquest procés pel qual ha passat, que li ha costat molt quedar-se embarassada, que ha hagut doncs, de fer un tractament doncs per poder doncs això ovular més, tenir més possibilitats i doncs bueno, ho acompanyava d'un text molt emotiu on ella també explicava que tenia la sensació, no, que aquesta criatura era un regal enviat de la seva mare perquè fa 2 anys que va morir i bé, tot això doncs també ha arribat just quan el divendres dèiem que Dani Alves doncs el Tribunal Superior de Justícia doncs havia revocat aquesta condemna per agressió sexual. El cas de la, a veure, el cas de la Joana Sanz i el Dani Alves a mi em sembla curiós perquè, a veure, al principi, quan Dani Alves va anar a la presó, es deia que se separarien, que ella no volia...
Semblava que sí.
Que s'allunyava d'ell perquè li feia mal a la seva imatge i a les publicitats i ja no la cridaven... de cap banda, però no, després es va saber que ell anava a la presó, que el visitava, que el trucava, i aquesta criatura l'ha tingut amb ell, vaja, el pare d'aquesta criatura és Dani Alves. Així que...
Ai, bé, doncs, parlant... anem a una altra història.
Sí, parlant de criatures i de paternitats, doncs aquesta setmana, i també una de les protagonistes, dèiem, Ana Obregón, que aquesta setmana el director de lectures, Luis Pliego, comentava a televisió que ell posava una mica en dubte el procés pel qual Ana García Obregón havia fet servir aquestes mostres del seu fill Alex doncs, per tenir l'Anna Sandra. Per què? Ana Obregón sempre ha defensat que ella va agafar unes mostres del seu fill, val? i les va utilitzar doncs, per després dur a terme aquesta maternitat subrogada, no? Però, clar, Luis Pliego apunta que això que explica l'Anna Obregón primer necessita una autorització de la persona propietària de les mostres i que després només es podria fer en territori espanyol i durant un any. Clar, Anna Obregón se'n va als Estats Units a fer això. Llavors Luis Pliego es pregunta com aquesta dona ha pogut treure aquestes mostres d'Espanya i se les ha endut als Estats Units. Serà que potser no estem parlant d'una paternitat biològica del seu fill Alex Lecchio? Clar, ella doncs, ha sortit al pas d'aquestes afirmacions dient que quines ximpleries, que ella li va fer una prova d'ADN a la nena per assegurar-se i per quedar-se tranquil·la. A tot això, també, Alessandro Lecchio, com que és tertulià també i ha de dir la seva, doncs ell a sobre posa més llenya al foc.
Què ha dit?
Ha dit que no és filla del meu fill Alex, és filla d'Anna, de l'Anna Obregón. Jo crec que es refereix més en el fet dels papers. Perquè, clar, imagineu que aquesta criatura, en els papers...
La tutela,
l'adopció, consta en nom d'Anna García Obregón, clar. Però no ho sé.
I després, jo és que em pregunto, quan hi ha totes aquestes històries amb una criatura que ni ha demanat ser protagonista ni estar en els mitjans, després s'estripen els vestits intentant doncs, protegir la imatge de... Però si és que ja esteu mercadejant
si esteu
des del primer moment.